El cafè de la ràdio. Tota l'actualitat a Ràdio Sabadell.
L'Hospital de Sabadell tornarà a reunir el comitè executiu Covid del Taulí per seguir l'evolució de la pandèmia al centre sanitari, tot plegat després que hi hagi hagut un increment dels malalts hospitalitzats per coronavirus a les instal·lacions sanitàries. Segons va explicar ahir l'hospital, actualment hi ha 20 persones ingressades per coronavirus, 14 a planta i 6 a la unitat de crítics i semicrítics. Abordem aquestes dades, l'evolució de la pandèmia i moltes d'altres qüestions també avui en conversa amb el doctor Joan Martí, director general de la Corporació Sanitària per Taulí. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia a tots.
Doctor Martí, comencem, si li sembla, pel Covid, per aquesta malaltia que ens està afectant. El Taulí explicava ahir que posa en marxa de nou aquest comitè executiu Covid al Parc Taulí. Això vol dir que la situació s'està complicant, doctor?
Doncs sí, malauradament sí, perquè, a veure, tenim unes taxes, diguéssim, d'infecció a nivell poblacional creixents, d'una manera claríssima. Fins fa relativament poc, el nombre de malalts dins de l'hospital s'havia mantingut estable. Feia dues setmanes que estàvem amb 10 malalts, entre malalts de planta i malalts a crítics, però els darrers dies això s'ha començat a disparar. I, de fet, ara estava dient que eren 14 els malalts que teníem ingressats ahir i avui ja són 18. 18 a planta. Els 6 d'UCI es mantenen, però bueno, ja dic, el ritme és creixent i veiem que malauradament acabarà tenint un impacte sobre l'atenció sanitària.
De moment, cada quan es reunirà aquest comitè?
Es reunirà un cop a la setmana ara, d'entrada. A mesura que vagin pujant les taxes de població, doncs passarà a 3 cops per setmana i quan la cosa es compliqui més serà diari. O sigui, el comitè Covid es reuneix en funció de la pressió del moment.
Aquest comitè Covid és el que acaba decidint també com reorganitzar l'hospital en cas que sigui necessari. Entenc que en aquest sentit la motxilla els ajuda, no? Ja han fet diferents plans de contingència, ja han anat movent coses, o ara és més difícil moure-les?
A veure, plans de contingència evidentment en tenim i totes les accions que previsiblement es aniran prenent, no? El que sí que és cert és que la situació actual és una mica diferent des del punt de vista que tenim a l'hospital a ple rendiment amb la idea de poder fer les cirurgies, les activitat quirúrgica, diguéssim, que ens permetria mantenir-nos o seguir millorant les dades de llistes d'espera, això per una banda. Probablement això, si incrementa el Covid, tindrà un impacte i tindrem d'afluixar el nombre de cirurgies, això per una banda. I després tenim una realitat que és una mica diferent a moments anteriors, que és una elevadíssima pressió de malalts que arriben a urgències per patologies diverses, no? En aquest sentit, i a diferència, per exemple, a l'octubre de l'any passat, l'any 2020 no seria el referent bo perquè va ser un any estrany, però respecte al 2019, nosaltres estàvem una mitjana d'urgències de 380 al 2019 i actualment, bueno, aquest mes d'octubre ha estat sobre 440, no? O sigui, aquí hi ha un increment de pressió, el qual dificulta, perquè evidentment els malalts que no tenen Covid els hem d'atendre, no? I si es donen les dues coses alhora, doncs realment ens pot complicar bastant la vida.
I què tenen aquests malalts?
De tot. Hi ha de tot. Malalts amb patologies vasculars, molt malalt geriàtric, amb patologia crònica evolucionada, que estan descompensats, malalts respiratoris. Bueno, és un variat, no? I el cert és que, de moment, el que és virus de la grip no circula. Sí que circula el respiratori sincicial dels nens, però el de la grip no. Si se sumen les dues coses, doncs, realment tindrem dificultats.
Clar, m'ha barrejat les dues coses, però ja em va bé que anem a aquest punt, perquè una de les qüestions que preocupa especialment és com pot comportar-se aquest any la grip, no? Uh-huh. Parlàvem amb el doctor Cervantes fa un parell de setmanes. Passades aquestes dues setmanes, ara que estem ja mitjans de novembre, veient el Nadal, que normalment acostuma a ser aquest punt, no?
Sí.
Nadal, gener, febrer, sí, acostumen
primer,
a ser
primers de gener.
Mesos complicats. Uh-huh. Quina previsió poden fer ara mateix?
Doncs no tenim previsió. La veritat és que l'únic que sabem és que ara per ara, de manera important, no circula el virus de la grip. Pot passar el mateix que l'any passat, que segueixi sense circular, o que realment esclati i tindrà un impacte, evidentment. És difícil preveure, perquè la veritat és que no hi ha ni antecedents, ni l'única referència seria com s'ha portat a l'hemisferi sud, que sí que ha hagut alguna cosa de grip, però tampoc excessivament. Bueno, aquesta és la situació.
Sobre la pandèmia, torno a la pandèmia. Per tant, a hores d'ara, doctor Martí, vostè diria que ja estem de ple en una sisena onada?
veure, és una onada, és evident. Podem dir-li sisena o tal, i el que no sabem és la dimensió que acabarà tenint. No sabem si serà amb un pic alt, com a l'estiu vam estar, amb més de 200 malalts i hospitalitzats, o es comportarà d'una manera més lleugera i, per tant, serà una onada més baixa, que és el que diuen els experts, que probablement passi en els pròxims mesos, anys, no? Que és que es vagin produint onades de mitja intensitat. Però, com amb aquest, amb el virus del Covid ens hem equivocat tant, moltes vegades s'han fet previsions que han sigut errònies, es fa difícil, la veritat, de dir. Haurà que veure com es comporta.
Si més no, hi ha una gran diferència respecte al que va passar l'estiu, que és la vacunació.
Claríssim.
Això ens hauria d'ajudar.
Ajuda segur, perquè el que sí està clar és una cosa, que les persones vacunades, encara que requereixin hospitalització, primera, requereixen hospitalització molts menys d'ells, i els que requereixen, el que estem veient és que es comporten molt millor, els podem donar l'alta abans amb moltes menys seqüeles. Per tant, és evident que la vacuna té un impacte positivíssim amb l'abordatge d'aquesta malaltia.
Amb la doctora Navarro, la setmana passada repassàvem un altre aspecte, que és el de la mortalitat. Uh-huh. En deia octubre, i en el que portàvem, no havíem tingut cap mort a l'Hospital de Sabadell. Seguim així?
Em agafa una mica en fals. No? Sí, de fet, estàvem igual. Potser ara mateix...
En les últimes hores,
no? En les últimes hores no, podria haver hagut, però no en teníem cap, efectivament. Uh-huh. Per tant... I això és una diferència notabilíssima, respecte a la situació anterior, està clar.
Per tant, hi ha aquest punt, no? Si més no, que estem passant-lo amb menys persones, doncs, perdent la vida, que és de ben segur molt important. Respecte a la pressió, a les UCIs també es nota un canvi, en aquest sentit, pel que fa al percentatge de malalts que ingressen que acaben a la UCI?
També. Tot i així, a veure, el que sí hem vist és que els que han acabat en UCI, una part considerable són gent sense vacuna. O sigui, aproximadament el 50% de la gent, de les persones que estan a la UCI no són vacunats. Lo qual és una diferència també molt substancial, sobretot si tenim en compte que l'índex de casos, o sigui, de pacients, o de ciutadans, perdó, que no estan vacunats, que representa un 12% aproximadament, clar, la taxa de necessitat d'hospitalització d'UCI és molt més alta que aquells que estan vacunats.
Per tant, des del punt de vista hospitalari, per les informacions que tenen, el camí és anar cap a la tercera dosi?
Sí.
Claríssim. Sens dubte, no té cap dubte, doctor
Indubtable.
Martí.
Indubtable. A veure, segurament hi ha elements d'evidència científica que encara no estan potser prou contrastats, però de tota manera, a veure, i de fet ja s'ha provat que es posi la tercera dosi a totes les persones de més de 60 anys i a tots els professionals sanitaris. I aquesta és una realitat que es veurà en poques setmanes al fer-ho efectiu.
De nens afectats per coronavirus n'estan veient més dels que havíem vist fins ara?
No. La veritat és que no. N'hi ha pocs. Pocs. És possible que n'hi hagi alguns, però, bueno, de fet, aviam, o sigui, almenys a nivell hospitalari. Uh-huh. Sí que és veritat que hi ha confinaments, bueno, tancaments d'escoles, etc. Hi ha una casuística considerable, no? Però el que sí està clar és que no té res a veure la sintomatologia que fa un nen amb la que fa un adult.
Per tant, baixar aquesta dosi de la vacuna cap als 12 anys en avall...
No sé què passarà, però la tendència a nivell mundial és que es baixi fent, o sigui, entre 5 i 12 anys es vacunin. Israel va començar fa pocs dies, els Estats Units ja ho estan fent de manera sistemàtica i altres països, o sigui, segurament acabarem aquí. Però aquest és un tema que l'autoritat sanitària, els comitès d'experts, etc., són els que acabaran decidint.
Torno a les urgències, doctor Martí. Em deia aquesta pressió, no?, que explicava de forma gràfica, amb aquesta mitjana doncs, molt més alta que altres anys. De fet, hi ha un cert descontent, no?, per part dels professionals. Veiem alguns cartells doncs, que es penjaven a les urgències. La FAP ahir també es posava al costat dels professionals en aquest sentit. Uh-huh. Entén el descontent, aquesta
sí.
Manca de personal que denuncien?
Sí. A veure, jo crec que són ja temes... Bàsicament, nosaltres el que tenim és un problema d'espais... Claríssim. O sigui, les urgències que tenim són petites i, a més, moltes vegades tenim molts més malalts pendents d'ingrés dels que hauríem de tenir. I aquesta és una realitat que es manté al llarg dels temps, que esperem que els pròxims mesos, anys, dos anys, tingui solucions, però ara per ara aquesta és la realitat. En quant al personal, la dotació estàndard és correcta i l'únic inconvenient o l'inconvenient que tenim ara és la manca de professionals, especialment d'infermeria, infermeres, o sigui, no d'altres col·lectius, perquè al mercat no hi ha gent disponible, o sigui, no hi ha infermeres en atur. És més, la demanda és a molts llocs, o sigui, hi ha molta demanda d'infermeres a molts hospitals, primària, etc etc. Per tant, competim, per dir-ho d'una manera, amb un bé escàs. I això és una dificultat, o sigui, encara que la plantilla, que no la tenim tota coberta, o sigui, l'estàndard no la tenim coberta, i per tant tenim que recórrer, cobrir amb persones, amb professionals que amplien la seva jornada, etc. O sigui, això és una dificultat clara. I aquí tenim una, o sigui, el dèficit no està en la definició estructural, sinó en poder cobrir els forats que es produeixen, perquè hi ha gent que agafa baixes, etc.
Això només passa amb infermeria o també amb altres col·lectius?
Bàsicament són infermeres. Aviam, si mirem els col·lectius que treballen a urgències, que són metges, infermeres, tècnics, TCAIs, no? I llitarers, on realment hi ha un problema de trobar professionals disponibles és a infermeria.
Els professionals denuncien, a banda d'aquesta manca de personal, moltes més hores de les que haurien de fer. Això és cert?
A veure, estem en una pandèmia, hem tingut un nivell d'absentisme alt i tenim la dificultat de trobar persones que treballin, perquè no hi ha professionals, per dir-ho d'una manera, en el mercat laboral, no? Aleshores, se'ls ha demanat i se'ls hi segueix demanant que facin hores extres retribuïdes i en situació especial atès la pandèmia. Evidentment, això és una dificultat i la pressió de demanda existeix perquè els pacients venen i al final tens els recursos que tens i a vegades et veus obligat a demanar, perquè és voluntari, no? Però a demanar que les persones vulguin fer més jornada. La veritat és que fins ara la disposició ha estat prou bona i hem pogut anar cobrint les necessitats, tot i que amb dificultats, ja dic.
Però hi ha una denúncia, no?, per part del Sindicat Metges de Catalunya per aquesta
situació.
Això
per situació. Lo que fa Crítics.
Crítics
és una situació, bueno, és el mateix, eh? O sigui, a Metges de Crítics, nosaltres des del 2019 hem doblat la plantilla de metges d'UCI, que està aviat dit, eh? O sigui, i aquí hem captat gent, encara tenim alguna plaça vacant, però bueno, l'hem doblat. I és veritat que Crítics és una àrea, doncs, que ha tingut moltíssima pressió amb el tema del Covid i no podem oblidar que el primer d'any vam tindre una onada, a l'estiu n'hem tingut una altra i això ha obligat a reforçar i a demanar que es facin més guàrdies. Aleshores, ara tenim una situació en la qual els professionals diuen, escolti'm, estem molt cansats i no volem fer més hores de les que marca el conveni, no?, per dir-ho d'una manera. En funció d'això, quan ens ho van plantejar, des d'aquest punt de vista ens hem vist obligats a fer un replanteig amb com fan la seva jornada, des del punt de vista de que ells no diuen no volem fer més guàrdies, i llavors, doncs, però la necessitat d'atendre els malalts d'UCI evidentment hi és i no ens podem ni plantejar la idea de tancar-la, no?, una UCI, amb la qual el que han fet és reestructurar la seva jornada laboral de tal manera que el que abans era cobertura de guàrdies ara ho fan com a jornada de treball ordinari amb l'objectiu de que al final de l'any no es passin més el nombre d'hores que té obligació de treballar qualsevol professional, no? Evidentment és una situació, doncs, que no és còmoda ni és agradable, però ja dic que està feta amb la idea d'intentar respectar la petició dels professionals, però alhora també donar cobertura a les necessitats dels ciutadans, dels ciutadans, dels malalts.
Em parlava de l'espai, aquest problema d'espai, si em permet, endèmic.
Endèmic.
A les urgències del Taulí. Aquí estem esperant aquestes famoses dues noves plantes, no?, que han fet una funció Covid important durant aquests mesos. Quan estaran funcionant pel que estaven previst que funcionessin o donaran suport a aquesta demanda, no?, que hi ha d'espai per part de les urgències?
Correcte. A veure, aquí hi ha hagut un canvi d'estratègia i de plantejament, i ho explico. Quan es va fer les dues plantes que estan sobre d'urgències, que és el frontal Gran Via, eren destinades a fer plantes d'hospitalització estàndard per donar suport als malalts que hi ha a urgències. però entremig ha aparegut un nou edifici que ja està en construcció i molt avançat, que és el que en diem l'edifici Ripoll, que està just darrere de l'hospital. Allà és un edifici que tindrà 98 llits, és a dir, més que els que estaven previstos en el frontal Gran Via, i són llits d'hospitalització. Això estarà acabat, aquest edifici, si tot va bé, mes de juny. És d'aquests edificis de construcció hiperràpida, o sigui, van...
Una mica més tard, no?, del que estava previst, per això no...
S'ha retardat una miqueta, però bueno, a juny estarà operatiu. O sigui, jo crec que l'edifici estarà acabat a finals de març, dic juny per garantia, però bueno, diem que a l'acabar la primavera estarà l'edifici en funcionament, no? Aquí portarà lloc a una reestructuració de tota l'hospitalització i, evidentment, els espais que estaven previstos per al frontal Gran Via estaran en una altra ubicació, però, evidentment, hi seran. Per tant, estem parlant d'en 6 mesos, aproximadament, tenir ja funcionant el que era la concepció inicial del frontal Gran Via, el que passa és que en una altra ubicació.
Uh-huh. Per tant, aquesta part d'hospitalització que havia de donar suport a aquests ciutadans que ens deia abans, no? Tenim un problema d'espais amb malalts pendents d'ingressos, això es cobriria, en aquest cas, en aquest edifici Ripoll.
Efectivament, uh-huh. Que no serà exactament a l'edifici Ripoll, perquè aprofitarem per reestructurar les diferents plantes d'hospitalització, però a la pràctica és així. Uh-huh. O sigui, el que es tradueix és això en un increment de 96 llits en conjunt per la institució, no? I el que sí fem amb el frontal Gran Via, perquè és veritat que el Covid ens ha fet veure que hi havia altres necessitats que no s'havien abordat fins ara, és canviar-li els usos. I en aquest sentit, el frontal Gran Via, la seva primera planta, estarà destinada a incrementar el nombre de places d'UCI amb 20 places més, estructurals, i després, a la segona planta, es construiran una ampliació del bloc quirúrgic, que és un altre dels dèficits importants que té el Parc Taulí i que moltes vegades, bueno, el fet de no disposar de quiròfans ens condiciona les llistes d'espera, de tal manera que allà es construiran 6 quiròfans nous, i tot això, a més, després va acompanyat d'una reforma integral de tota la UCI actual i el quiròfan actual. O sigui, farem una modernització total. Això estarà acabat abans del 30 de desembre del 2023. O sigui, són obres que aniran a bon ritme. O sigui, pensem que són obres complexes i tal, i això té que anar, bueno, està ja programat, de fet ja tenim els concursos de part d'aquestes obres en funcionament, etc. Hi ha una última fase que també serà per ampliar físicament l'estructura d'urgències, perquè urgències, deia, o sigui, tenim dos elements: pocs metres quadrats, per una banda, i malalts que estan dins d'urgències, que en sentit estricte no tindrien que estar perquè tindrien que estar hospitalitzats. Doncs bé, aleshores, també abans del 30 de desembre del 23, estarà feta una ampliació del servei d'urgències de 1.100 metres quadrats, que és on estan actualment ubicades les consultes externes de pediatria.
En aquest sentit, deixi'm que li pregunti per aquestes obres i l'efecte que tenen en la Gran Via, que es comunicaven ahir, doncs, que des d'aquesta passada nit i fins al 22 de desembre hi haurà afectacions puntuals de trànsit a la Gran Via en direcció nord per doncs, aquestes obres. Per què s'han de fer aquests talls nocturns i què és el que s'ha de fer que no es pugui fer amb la Gran Via en funcionament?
Bueno, el tema és el següent. El sistema de construcció d'aquest edifici és amb uns panells...
Estem parlant d'edifici Ripoll.
L'edifici Ripoll, l'edifici nou, uns panells enormes de formigó armat que fan tota l'estructura. Llavors s'ha muntat un dispositiu logístic que hauran dos proveïments diaris de panells, per dir-ho manera, crec que són 3 camions que van en corrua i són camions d'aquests supergrans que per poder entrar dins del Taulí obliguen a tallar la Gran Via almenys l'estona que estan entrant els camions aquests, no? Aquesta és l'afectació. I això també significa que durant 3 setmanes estaran funcionant dia i nit el muntatge d'aquesta estructura, precisament per poder-ho fer doncs, amb la màxima agilitat i rapidesa. Generaran molèsties tant a nivell de trànsit com als pacients que estan a l'hospital, perquè vulguem que no, en aquest període funcionarà 24 hores la construcció d'aquest edifici.
Uh-huh. Per tant, la posada en marxa de tot això, com canviarà el dia a dia del Taulí?
Home, quan estigui tot fet, si no han sortit noves necessitats, tindrem una millora molt, molt important. La solució de tots els problemes hi serà? Pues segurament que no, perquè no ens enganyem, la demanda sanitària va creixent. Nosaltres ens hem posat el repte de millorar tot el tema de llistes d'espera d'una manera important, que de fet aquest any ho hem aconseguit molt considerablement, la veritat, i poder normalitzar les situacions aquestes històriques que té el taulí, que jo crec que són dos punts que sempre acabem tenint, que són les urgències i les llistes d'espera, no? Llistes d'espera han millorat, encara queda per fer, i a nivell d'urgències, doncs, evidentment, tindre major disponibilitat de llits i augmentar els metres quadrats d'urgències serà un canvi notable. També dic, a les urgències, farem aquesta primera fase, que és ampliar els 1.100 metres quadrats, i després vindrà un projecte de reforma total del servei d'urgències, que això ho tindrem d'anar fent a trossos i, per tant, encara no sé dir quin ritme tindrà, però, clar, el que no podem és tancar les urgències i, per tant, tindrem que anar remodelant tota l'urgència fent trossets. No hi haurà altra alternativa.
Amb l'afectació que tot plegat, no? Vulgui tot, o no?
Evidentment.
Al final, però, les obres és el que tenen.
La modernització dels edificis és això. També, i a més, hi ha altres projectes arquitectònics que no són menors, eh? O sigui, per una banda fem... jo crec que en un any i mig, com a molt, estarà acabat. Doblarem el nombre de boxos de llocs de tractament amb endoscòpies, que també fem una acció sobre just l'entrada del taulí, fem créixer un pis. També reformem properament, començarem a fer obres sobre el front, la nau Bosser, la nau de recerca, que serà parcial, serà un tros, però que això ens comportarà poder buidar una planta sencera de Santa Fe amb la idea d'habilitar més espais de consulta externa. Bueno, hi ha tot un conjunt d'actuacions que, si tot va bé, en 2 anys haurem fet un tomb molt considerable.
La nau Bosser, no sé com se li acaba de dir aquesta nau, mai ho sé.
Diem
vostès, com
nau,
li diuen?
La nau de l'Institut de Recerca Pautalí.
Doncs ho farem així, la nau de l'Institut de Recerca Pautalí. Com ho tenim, aquest projecte? Quan estarà en funcionament com a tal?
A veure, tot complet encara no tinc dades, perquè aquí tenim un tema de finançament. O sigui, el que sí tinc clar, bueno, tinc clar perquè ja està de fet pendent de començar obres, tot l'edifici, el tros d'edifici que està donant a la Torre de l'Aigua, això en pocs mesos estarà habilitat, i amb això guanyem 1.000 metres aproximadament. Quedarà el cos de la... Llavors vindrà una altra fase que engegarem, jo crec que a mitjans de l'any que ve, que és reformar el tros d'edifici que dona la Gran Via, i llavors quedarà la part forta, que és la reforma integral de tota la nau, no? O sigui, no la reforma, no, el que seria la construcció en realitat de tot aquell edifici. És una obra important, i de moment la veritat és que no tenim finançament. Estem buscant la manera de finançar-ho, però no el tenim.
En aquest sentit, en què els pot ajudar el fet de que l'art tèxtil acabi esdevenint aquesta facultat d'infermeria, a banda de la part que hem parlat, dels professionals i les mans, òbviament, però amb la creació d'aquest espai de recerca, aquest espai d'innovació també al voltant de la salut?
A veure, jo crec que per dins de la idea aquesta de part de salut, taulí, si se'm permet, perquè el taulí és un hospital, és més que és una corporació, aviam, que té múltiples línies d'entrada. Té un hospital gran, que comença a ser gran, perquè en tots els sentits, tant de dimensió com de capacitat tecnològica de poder tractar malalts. Després tenim tot el tema sociosanitari, que no és menor, i que s'ha d'ampliar, perquè falten llits al nostre territori de malalt de cures intermitges, per dir una manera. I el tindre la part de recerca, ja tenim projecte per anar creixent, i a més va a bon ritme, ens falten els calés de l'edifici, però després ve l'altra part, que és la part docent, no? La part docent, a veure, l'impacte que tindrà és doble. Primera, és un salt qualitatiu important, el que dèiem, té un element d'atracció de professionals, a nivell d'infermeria, no? De metges ja anem molt bé, la veritat. I a més té un impacte col·lateral, que llibera espais de lo que és l'actual unitat docent de medicina, que també acabarà anant a l'art tèxtil, i per tant ens lliberarà espais per poder fer assistència, augmentar l'assistència. En aquest sentit ens llibera tot el que és l'edifici Victòria Eugènia i la primera planta del 7è centenari, amb el qual també acabarem posant dispositius assistencials.
Per tant, feina damunt la taula important, amb el camí també cap a seguir investigant, parlant de la investigació i d'aquest institut de recerca del Parc Taulí. Això entenc que és una línia que també es vol seguir potenciant.
Claríssim. Aviam, nosaltres vam aconseguir l'acreditació CERCA, que, aviam, ens la van donar, però encara no estava acreditada. Si no falla res, la setmana entrant sortirà publicat ja formalment, la setmana que... Bueno, sí, en principi la setmana entrant, és el que ens diuen. Publicat la formalització de ser Institut Cerca, però, a més, ara estem treballant per aconseguir l'acreditació com a Institut Carlos III, que intentarem l'any que ve. Això és un altre salt qualitatiu, no?, perquè ja et situa a nivell dels centres de recerca a nivell Espanya qualificats, no? I, a més, obre portes a poder aconseguir doncs, més recursos per poder fer recerca i tal. Nosaltres, com sempre, hem tirat el nostre punt fort és els elements d'innovació, innovació tecnològica, essencialment, i en aquest sentit, doncs, la veritat és que anem per molt bon camí. I si tot va bé, doncs, es podran fundar en breu 4 empreses vinculades al Taulí, per d'una manera, al Taulí minoritari, però que són fruit de la recerca que es fa al Taulí.
Doncs, doctor Joan Martí, gràcies per haver-nos acompanyat avui per fer aquest repàs global de la situació del Taulí, molt pendents d'aquesta evolució, d'aquesta... sisena onadeta, em quedo amb el que ens deia la doctora Navarro, l'altre dia deia tant de bo sigui onadeta.
Tant de bo sigui onadeta, però ja no ho tenim clar.
Ja no ho tenen clar, eh?
La veritat doncs, és que no.
D'aquest inici d'aquesta sisena onada, ho hem de dir així, pendents també dels efectes que pot tenir les festes de Nadal, que entenc que també deu ser un aspecte que els preocupa, no?, veient-lo al calendari.
Evidentment. Aviam, aquí es pot donar la situació aquesta, no?, de... increment del malalt Covid, la demanda ordinària, les vacances que vol fer la gent de Nadal, que és lògic, o sigui, en fi, pot ser una situació realment complexa, però bueno, intentarem veure com ho salvem.
Ho seguirem. Doctor Joan Martí, gràcies per haver-nos acompanyat a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres i a disposar.